Doncs a partir de les 12 us escoltarem a la Renaixença. Peyu, que vagi bé. Adéu, Fel.
Adéu. Records. Adéu,
adéu, adéu.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el PSC està lliure de corrupció, però evita posar la mà al foc pel PSOE. El Parlament, Illa, s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esclitxen al nucli de Pedro Sánchez i ha fet una crida a la presumpció d'innocència. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el cap de l'executiu i líder dels socialistes catalans s'ha limitat a defensar el seu partit i ha extremat la prudència quan l'oposició li ha preguntat per les investigacions a la cúpula del PSOE.
Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
Salvador Illa ha marcat distància, per ara no té previst comparèixer al Parlament, però Junts s'ha agafat a la documentació que l'Audiència Nacional també ha demanat al PSC i els contractes de la Generalitat amb Huawei per no refiar-se'n del tot. Mònica Sales, portaveu.
Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
Per cert, que el PP forçarà la compareixença del president Illa al Senat a la comissió d'investigació del cas Coldo per donar explicacions de les investigacions judicials sobre el nucli de Pedro Sánchez. Notícies, Natàlia Ramon.
El jutge Juan Carlos Peinado ajorna el 15 de juny la citació de Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia a judici. El jutge insisteix que la dona de Pedro Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i, si no, li enviarà la policia per fer-ho a la força. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. Begoña Gómez guanya uns dies. Peinado l'havia citat per dimarts que ve i ara ho ajorna una setmana i haurà d'anar el dilluns 15 de juny i això serà 48 hores abans que declari Rodríguez Zapatero com a imputat pel seu cas. Peinado cita la dona de Sánchez per comunicar-li que la vol enviar a judici per jurat popular. Ja és la fase final d'aquest cas i el jutge també decidirà si li imposa mesures cautelars. Begoña Gómez hi ha d'anar en persona, no n'hi ha prou amb que hi vagi el seu advocat, recorda el jutge, i amenaça d'enviar la policia a la Moncloa per portar-la a la força al jutjat. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Nova jornada de vagues a l'educació. Avui els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre es mobilitzen convocats pels sindicats minoritaris per protestar contra el preacord pactat amb el departament. La concentració a l'Ascensió de Fons ha començat davant els serveis territorials d'educació. Anem cap allà, a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Prop de 300 mestres i professors del camp de Tarragona, dels sindicats minoritaris que s'oposen a aquest preacord amb educació, CGT, CNT, Intersindical i COS, es manifesten en aquesta hora pel centre de Tarragona després de concentrar-se davant dels serveis territorials d'educació, on han cridat consignes contra el preacord i han reclamat la dimissió de la consellera Niubó. Carlos Alcalde, portaveu de les assemblees de docents, reclama més dotacions, menys alumnes per aula i tilla d'engrunes al compromís.
Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
A Tortosa també s'ha fet una manifestació fins als serveis territorials d'educació. Manel Sastre, Albert Cots, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Tarragona.
5 agents de la Policia Foral de Navarra han mort en un accident de trànsit aquest matí a l'autopista AP8 al Goibar, a Guipúscoa. Totes les víctimes anaven en una furgoneta que ha xocat amb un camió cisterna. El conductor del camió l'han traslladat a un centre hospitalari amb ferides greus.
La cadena hotelera Melià ha deixat d'operar una quinzena d'hotels a Cuba i segueix els passos d'Iberostar, que va deixar de fer-ho dilluns. La decisió té a veure amb l'ultimàtum del govern nord-americà a les empreses estrangeres perquè abandonin els negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. L'administració Trump va fixar el 5 de juny com a data límit, a partir de la qual va dir que aplicaria sancions. L'empresa mallorquina Melià operava a Cuba des dels anys 90 i és la cadena espanyola amb més presència a l'illa. La companyia ha afirmat que l'impacte de la decisió de sortir de Cuba és limitat perquè la majoria d'hotels ja estaven tancats com a conseqüència dels problemes energètics i la caiguda de la demanda. Pas endavant en la millora del tractament de fractures de canell. En 3 hospitals de la Regió Sanitària de Girona s'ha aprovat amb èxit unes fèrules impreses en 3D que tenen avantatges en relació a l'ús tradicional del guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. Anem cap allà, Maria Rovira.
Bon dia. La prova pilot s'ha fet a una trentena de pacients atesos a les urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol. S'ha demostrat que aquestes fèrules en 3D són una alternativa útil en aquest tipus de fractures perquè ajuden a prevenir complicacions secundàries, ho explicava l'investigador principal de l'estudi, el doctor Manel Vancells.
Són confort, disminuir complicacions dels embenats de guix i després disminuir també el consum d'aigua, disminuir els residus que generen els guixos. Jo diria que augmentar el confort, sobretot del pacient, que seria l'objectiu principal.
Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
Esports, Marcos García.
Comencem amb ciclisme. La catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França, segons que pot avançar Catalunya Ràdio. La recent vencedora de la Vuelta és la primera reserva de l'equip UAE per al Tour, però la baixa per maternitat de la seva companya Paulina Roy-Jackers fa que Blasi entri a l'equip que disputarà la ronda francesa. El Barça pot classificar-se demà per a les semifinals de Lliga de Bàsquet si guanya el Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar ahir l'UCAM per 68-91. Avui, Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Lamine Yamal segueix entrenant-se al marge del grup a la concentració de la selecció espanyola abans del Mundial. La resta de catalans i de jugadors del Barça s'exerciten amb normalitat. Florentino Pérez nega que vulgui vendre el Real Madrid si guanya les eleccions a la presidència de diumenge. Florentino i el seu rival, Enrique Riquelme, avancen que els propers dies anunciaran fitxatges i també el nom dels seus respectius entrenadors.
Fins aquí les notícies.
Especial Matí de Catalunya Ràdio. Recorrem els espais que visitarà el Papa Lleó XIV a Catalunya. Amb Ricard Ostrell.
Trova pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli portano. Arrivederci Roma, da spasso in carrozzella e ripensa a quella sua bella, che era tanto bella e che gli ha detto sempre no.
Ara mateix amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, camí de Montserrat, deixem ja enrere Olesa i volem saludar Daniel Verdú. Daniel, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
El Daniel és periodista al diari El País des de fa molts anys, ha cobert, entre altres, atemptats islamistes a França, la catàstrofe de Fukushima i actualment és corresponsal a París. Demà surt el seu primer llibre a la venda, es diu La Bola, publicat per Alfaguara, i és una increïble història real sobre un personatge fascinant que es presenta avui a les 7 de la tarda, per cert, a la llibreria Laia de Barcelona. Ara en parlarem, però abans, que tu vas ser corresponsal durant 7 anys a Roma. Sí. Ara sentíem la Riverci Roma. Tu vas ser-hi entre el 2016 i 2024.
Sí, 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 més o menys. Una època al·lucinant de grans canvis, just quan arriba el populisme i un moment en el que Itàlia també estava transformant-se moltíssim i en el que convivien dos papes, ara que esteu amb el tema del papa. O sigui que no, una època fascinant.
Ara estem recorrent aquests diferents punts per on passarà el Papa Lleó XIV. Com diries que és important una visita com aquesta?
És un fet importantíssim, i especialment després d'haver-ho volgut tant Espanya i Catalunya durant l'època de Francesc i haver rebut les negatives o el silenci administratiu gairebé de l'anterior papa, que era, com saps, molt més divertit que l'actual, però bueno, segueix sent una arribada espectacular, clar.
Que el carisma no el té, no? El carisma del papa Francesc, però no sé si la impressió que et fa el papa actual és que és més profund, que pot fer canvis més transformadors.
Clar, canvis transformadors, l'Església en general tendeix a fer-los de cada 200 anys en 200 anys, no? Però és veritat que és més silenciós, dona la sensació que va més per feina, més de cara a barraca. L'altre era més... era molt divertit, ens ho passàvem fantàstic als periodistes, però és veritat que tenia un punt també molt, molt simptomàtic de l'època, no? Tenia un punt molt populista. parlava molt i les coses a vegades costava més que es transformessin, però bueno, a vegades amb el missatge ja n'hi havia prou.
Quan parles de la teva època com a corresponsal a Roma, dius que inclou el Vaticà, l'ou kinder de les corresponsalies a Itàlia.
Sí, perquè tu quan marxes a Itàlia, clar, penses, t'estudies tot a Itàlia, la política, que ja és molt, molt difícil d'entendre, les històries de la màfia, tots els viatges que has de fer, però de sobte et trobes en aquell món que hi ha allà dintre, que és com el regalet de l'ou kinder, exacte, que no té res a veure, no? I que és un món hermètic, és tot el contrari que a Itàlia, silenciós, discret, i on tot és una esfumatura, que diuen ells, no? un matís. I costa entrar-hi. Jo crec que a Itàlia et fas fons de sota les pedres i al Vaticà marxes després de 7 anys i pràcticament has aconseguit parlar de veritat amb dues persones, no?
Però van sortir moltes sorpreses de Dou Kinder, aquella època?
Bueno, van haver-hi moltes històries interessants, sobretot pel diari El País, que era on treballo, per exemple, el tema dels abusos. Des del País vam començar a posar en marxa una investigació molt, molt profunda sobre tots els abusos de l'Església Catòlica a Espanya, que vam aconseguir finalment que tingués correspondència al Vaticà, que es comencés la investigació i que hi hagués una pressió des d'allà, de la manera que es pressiona, diguem-ne, que sempre és bastant particular, però que tingués uns resultats, que és el més satisfactori sempre per un periodista, no?
Clar, tu, per tant, no vas viure cap conclave, no?
Jo no vaig viure cap conclave, vaig viure el funeral de Bergoglio. Vaig arribar que
el funeral d'un papa que era emèrit, no?
Que era jo vaig viure el funeral del papa emèrit i després, quan ja estava a París, em van enviar a Roma a donar-li un cop de mà a l'Íñigo Domínguez, que és l'actual corresponsal, en el funeral de Bergoglio. Ja després el conclave ja el va fer una altra persona, però és una cosa que em vaig perdre, sí. Em vaig haver de conformar amb aquesta insòlita convivència de dos tios vestits de blanc en els Jardins Vaticans.
Que la imatge que tenim de la política italiana és una política més bruta, no? I de la política francesa, que és el que estàs tractant ara, és una cosa més pomposa, més neta també, fins i tot, no? És així, realment? Doncs... O per dins també fa pudor, diguéssim, França?
Mira, jo quan vaig marxar de Roma, pensava, ostres, per fi me'n vaig a un país estable, tranquil, on, en fi, que et pots anar a marxar de cap de setmana i que no caigui el govern, com em passava a Roma, i jo crec que he agafat l'època més convulsa de França. Des de que estic allà, hi ha hagut 4 governs diferents, el Parlament està completament dividit, hi ha una tensió interna i exterior, ho he vist en aquest cap de setmana amb les celebracions del PSG, tot el que ha passat, que té molt a veure amb altres coses que no són el futbol, també. El país està en un moment de canvi d'època, en un moment enfosquit, en un moment també inquietant i tens, que s'espera que l'any que ve resolguin les eleccions presidencials, que són les que probablement estarà més a prop la ultradreta d'arribar al Palau de l'Elisi, amb el qual és un moment turmentós també i difícil de desxifrar.
Perquè diries que els aldarulls que s'han vist en aquestes protestes al final són una mena d'escapada d'una olla de pressió que és la que viu la societat francesa.
Sí, és el símptoma de moltes coses que no han funcionat durant els últims anys, de la integració, de la llegendària educació republicana, del sistema de construcció urbà de les perifèries franceses, especialment a París. Hi havia una part futbolística, però la majoria de gent que va sortir al carrer a fer el que va fer ja ho estava fent a la mitja part, diguem-ne, i els hooligans, que són els que normalment tenen més pes en aquest tipus de violència, estaven la majoria a Budapest, amb la qual crec que és molt... no es pot explicar si no mirem una mica aquesta fractura social cada cop més profunda que viu França i que cristal·litzarà, jo crec, en les eleccions de l'any que ve.
Tornant a Roma, allà és on vas conèixer la protagonista del teu llibre, que ara dèiem, La Bola, que hi havia precisament també a la capital italiana. Tu la vas conèixer i tractar, però bueno, no la vas veure mai.
La vas conèixer, és molt relatiu, diguem-ne. La vaig tractar per telèfon, com la majoria de gent que la tractava en aquella època. Mar de Marchis era un personatge que va irrompre en els mitjans de comunicació, especialment perquè va publicar, va treure al mercat una revista que es deia Jot Down, però més enllà de la revista i del que va fer, que en aquell moment va ser aire fresc pel periodisme i pels mitjans de comunicació, va tenir moltíssima influència en totes les redaccions, en moltes esferes. I sí, efectivament, jo la vaig conèixer o la vaig començar a tractar quan es va traslladar a Roma, a l'any 2018, i això és com comença el llibre, que és un dia que anava a Roma i jo i la meva parella vam sortir corrents pel dematí perquè, no sé si et recordaràs o l'has llegit en el llibre que hi ha de l'Enric González, que es diu Històries de Roma, sí, que és un manual de supervivència de qualsevol persona que aterra a la capital d'Itàlia.
Aquest i Històries de Nova York també és extraordinari, són llibres extraordinaris.
Totalment. Sí. I justament en el llibre deia, mira, tot el que he llegit està molt bé, però si hi ha una cosa que no et pots perdre mai a la vida si tens la sort de que passi és la neu a dins del Panteó, no? Perquè es crea com una espècie d'espectacle tèrmic perquè entra per dintre de l'òcul i llavors el fred de fora, el calor de dintre, doncs, transforma el monument en una espècie d'aquelles boles que col·leccionàvem tots els malalts de Diògenes en els anys 90, no? de figuretes de ciutats amb la neu flotant, i aquesta coreografia tèrmica doncs, és al·lucinant. Llavors, aquell dematí vam córrer amb la meva parella, vam estar veient allò, i justament la persona de la que parlo en el llibre, que serveix una mica de fil conductor d'aquesta crònica, també estava allà, i al cap d'una estona doncs, em va escriure per Twitter, que era una mica la seva plataforma per comunicar-se amb tothom, i vam començar la relació a partir d'allà.
Clar, però estem parlant d'una persona que no existia perquè ningú l'havia vist mai, és a dir, que existia només a nivell virtual.
Sí, clar, és que això ja que dius també és molt filosòfic, no? En el sentit que vol dir existir, no? Bé, en algun personatge del llibre important també diu això, perquè jo, clar, a mi em sorprenia molt que tanta gent i tan influent hagués acceptat els seus consells de forma tan disciplinada, és a dir, que tingués una influència real i que fessin el que ella els hi suggeria sense haver-la vist mai, no? Llavors jo els deia, dones compte que aquesta persona no existeix, no l'has vist mai, no saps com es viu.
I què et deien?
Bueno, ja no existeix, però les seves idees sí. I clar, és molt poètic, però en realitat t'obre la porta aquesta idea del que són les novel·les, la ficció i el teatre, no? Que al final, pues, a través d'una mentida, a través d'una representació o d'una ficció, pots acabar explicant una veritat que moltes vegades amb els fets reals doncs no pots, perquè t'enlluerna massa si la mires als ulls, no?
Bueno, el Havois diu que el teu llibre s'ha de llegir dues vegades per creure que és una història real.
No? No sé
perquè
si...
és surrealista, clar.
És estranya, sí. És veritat que s'emmarca en moltes tradicions, també, si vols, des de la picaresca espanyola a un fenomen que jo crec que també hem vist en els últims anys, en fi, a finals dels anys del segle XX i del començament del XXI, que és aquest misteri per incompareixença, no? Que és l'anonimat o les màscares. Ho hem vist amb el Banksy, amb sí. Daft Punk...
Però diries que també és una forma d'ego, al final? Amagar l'ego?
Crec que neix normalment amb una prevenció, amb una fòbia social, amb una manera de deslligar l'obra de l'autor, pels motius que siguin, no? En el cas d'aquest personatge era per uns problemes de salut mental, però després, quan la gent pren consciència del magnetisme que desperta aquest misteri, que és una mica el que ha fet la religió, o que ha fet el luxe, diguem-ne, per atraure els seus clients o els seus fidels, diguem-ne, ja és irresistible, perquè d'allà emana un poder absolut. Diguem-ne, tothom vol saber més d'aquella persona, d'aquell fet, d'aquell objecte, no? Quan la caixa està tancada, doncs és allò del Lost, no? De l'Abrams, no? Que quan la caixa està tancada, el misteri que genera és infinitament superior a quan l'obres.
Mare de Marches, en realitat es deia Maria Jesús Maruenda Irastorza, uh-huh. Era valenciana,
sí,
estava divorciada i tenia tres fills.
Uh-huh. Sí, així és. Aquesta era la seva identitat real, però són dos personatges diferents. Jo m'he centrat molt en la Mar de Marchis, evidentment he explicat una part de la seva vida real, però el que m'interessava o el que vaig descobrir a poc a poc a mesura que anava investigant o anava avançant amb la història, era que Mar de Marchis no era només una biografia o un personatge fascinant, sinó que era un símptoma, o potser per això ho era un símptoma d'una època molt convulsa, que probablement va començar, o la seva particularment, va començar 2006-2007, amb els primers foros d'internet, el primer internet domèstic, la gent tancada moltes hores xatejant amb altra gent, i sobretot va explotar a 2011, que va ser el moment de les, com recordeu, les revoltes àrabs, que es compleixen 15 anys, de Podemos, les acampades, i aquest internet i aquestes redes socials que encara tenien una aura de llibertat, de progressisme, i a través de les quals pensàvem que podíem canviar el món, no? Aquestes noves capçaleres que van néixer, Vice, Playground, BuzzFeed, Upworthy, de les que et deien que et prometien que ja no calien grans mitjans de comunicació per poder tenir influència i per canviar el món, no? I aquesta generació, que és la generació millennial, probablement va ser la més ingènua, il·lusa i enganyada dels últims 50 anys, no? A la que jo formo part. I després es va veure que, en fi, que tot era en part una al·lucinació de l'algoritme, no?
La pregunta és com, no? És a dir, com ho feia per aconseguir que Isabel Cuixet, per exemple, com diu Isabel Cuixet, que s'empassés les seves fantasies megalòmanes sense barpallejar, no?
Sí.
És a dir, quin era el seu modus operandi?
Bueno, Isabel concretament no se les van passar molt, com has vist, però és veritat que quan va començar, quan va irrompre en el ecosistema periodístic, sobretot, seduint a grans noms, la majoria homes, el que va començar a fer va ser enviar fotografies d'una persona que no era ella, que era una dona, pues, en fi, rosa, estupenda, amb els ulls verds, i que suposadament li va inventar una biografia, i que anava variant, però molta gent, doncs, una d'elles va ser que vivia a Londres, que era advocada de futbolistes, que era descendent d'un aristòcrata sicilià, i a través d'aquest personatge de ficció tan atraient en tots els sentits, físicament, sensualment i intel·lectualment, perquè ho tenia, perquè això sí era una part real, era una persona llesta, ràpida, irònica, corrosiva moltes vegades amb els comentaris, doncs va atreure l'atenció de grans personatges de la literatura i del periodisme.
Ah, però és que sembla increïble, no? Que no sé, que la gent li seguís el joc. O sigui, una persona que no anava a reunions, que plantava cites, no?
Sí, sí.
Com pot ser que la seguissin sense... Bueno, amb aquesta fe que la seguia.
Perquè era un moment... Jo ho explico per dos motius principals. Primer, perquè per el seu talent, diguem-ne, per crear aquest personatge de ficció tan seduent, però sobretot perquè era un moment molt crític. Era un moment de falta d'idees, els mitjans estaven canviant el model de propietat, començaven a pertànyer a grans fons d'inversió, ja no hi havia grans lideratges, i la gent necessitava sentir idees noves, i ella les tenia, i tenia bones idees, tenia idees fresques, i va construir un projecte editorial, que era Jotdown, molt atractiu, que bevia d'aquests dos fenòmens. Per un costat, es va crear internet i va aprofitar tota aquesta onada, diguem-ne, entre cometes, revolucionària del 15M i de tot el que estava passant, i per un altre va dir, bueno, el món està canviant, però encara podem llegir llarg, encara podem fer entrevistes molt llargues, podem llegir una publicació que és en blanc i negre, sense efectes especials en el paper, i això va aconseguir seduir aquestes dues generacions que havien sortit rebotades en la deflagració, diguem-ne, dels mitjans de comunicació d'aquella època, no? Els joves que no sabien on podrien escriure, que no tenien llibres al mercat, però sí molta autoestima i talent per publicar, i que sempre els havien dit que costaria una barbaritat poder publicar en un gran mitjà, i els grans, una generació més adulta o sènior o inclús envellida, que va sortir despedida quan van començar els ERES en aquells anys, que recordaràs, molt salvatges en els mitjans de comunicació, no? Concretament en el del País, per exemple, es van despedir 129 persones, de les quals hi havia molta gent amb molt talent, sí, sí, i amb moltes ganes de demostrar el que valia a altres llocs. I aquella publicació que ella va fer, doncs, encara que no pogués pagar o no pogués pagar molt, pagava amb el que es pagava en aquella època, que és molt injust, probablement, que és amb allò que es deia la visibilitat, no? O el prestigi. Sabies que havies de publicar allà, encara que no, que et paguessin poc o no et paguessin. Llavors, a través d'aquest fenomen, d'aquest moment tan crític, ella va poder entrar en aquest ecosistema normalment molt, molt hermètic. El que jo crec és que això no hagués pogut passar 5 anys abans, ni hagués pogut passar ara, per molts motius, 5 anys abans, perquè jo estava tancat a Galicanto i no entrava ningú que no tingués una carta de recomanació, per dir-ho metafòricament. I avui en dia, perquè hem perdut ja la ingenuïtat d'aquella època de les redes socials i d'aquesta màgia del misteri, no? Ja ningú avui es refia de ningú, i ja ningú, per portar-ho al pla de la pròpia història, envia determinades fotos per WhatsApp a determinades hores de la nit, diguem-ne, no?
Ja. I amb la família, ja has parlat amb algú de la família o de l'entorn més proper?
Sí, ho vaig intentar molt. Desgraciadament no va ser possible, no van voler. Bueno, i això m'ha plantejat també molts dubtes, no? Era bé filosòfic sobre el dret que tenia jo a escriure d'algú que el seu entorn no s'hi negava, i com havia de construir la història. I el que va començar sent un problema o una tensió després va ser una oportunitat, perquè vaig entendre que el que havia de construir era una crònica d'aquesta època, no? I que ella havia de ser el símptoma, havia de ser el fil conductor que ens ajudés una mica a entendre tot el que havia estat passant.
Sí.
No havia de ser una biografia exhaustiva, hi haurà molta gent que sap més de la mare de Marchis, probablement, de la seva família, algun amic íntim, segur, no hi ha cap dubte, però no, el llibre no pretén ser un striptease o un come-out, una investigació profunda sobre ella, sinó un retrat d'una època a través de tot el que aconseguit saber, que al final també ha estat llarg i feixuc, que vaig aconseguir parlar amb unes 80 persones del seu entorn, familiars directes no, però sí del seu, molts entorns molt directes, amics, coneguts, treballadors de la revista, en fi, i al final el que emergeix és un retrat molt, molt, molt polièdric, perquè aquest personatge, com molts dels personatges de ficció, va construir la seva història a través de moltes fabulacions i, a més, era molt adaptable. No sé qui em va preguntar l'altre dia com és la mare de Marchis. No ho sé. Jo em vaig negar a veure fotos durant el procés de... Quan vaig començar a escriure el llibre, molta gent que l'havia coneguda o que li havia arribat alguna foto.
Sí, circulava fotos seves.
Sí, no? Sí, però era, tampoc, no gaires, perquè era molt, molt reservada amb això. Però les primeres que m'han arribat les vaig esborrar en seguida, justament per això que t'estava dient. No? Vaig decidir que volia escriure el llibre imaginant...
Jugant, sí, jugant el que ella va jugar.
Exacte,
no?
Intentant ficar-me a la pell de tota aquella gent que havia acceptat creure en allò, perquè el sorprenent és que la mare de Marchis, el seu secret, es va revelar el 2017 en un article del Confidencial, que ja de per si va trigar molt en sortir, no pel Confidencial, sinó per l'ecosistema en el que es movia ella, que ningú periodista s'hagués plantejat fer allò, ja deia molt del tipus de personatge i la relació que tenia amb tots nosaltres, no? Però tot i així, tot i de desvelar-se el misteri, la gent va decidir seguir creient en ella, no? Com si fos un acte de fe, una devoció, no? És com es diu la segona part del llibre. Perquè un cop revelat el misteri, la gent va dir, més que més igual, prefereixo seguir creient en aquesta història. I una mica el llibre va d'això, no? També de com la idea de la veritat en els últims 15 anys s'ha anat esmiculant i deformant i transformant-se en una altra cosa, no? amb això que dèiem, amb un acte de fe, amb una devoció, amb una necessitat de creure en alguna cosa, encara que aquesta cosa tinguem el pressentiment de que no és real.
L'any 2017 va ser quan va saltar la bomba, no?, en un article al Confidencial que explicava quina era la realitat exacta de Mar de Marchis, i també deia aquest article que tenia almenys un parell de periodistes fidelitzats en cada redacció d'Espanya i que ningú podia escriure el seu nom sense que se n'assabenti. Sí. Presumia d'amistats com Pep Guardiola, cuiners Michelin, o Gerard Piqué o Juan Luis Cebrián.
Sí, 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 és veritat, és veritat. Mira, amb el Pep no ho vaig poder confirmar perquè vaig intentar a través de l'Estiarte i no hi va haver manera, però si això ho diu molta gent, Cebrián t'ho puc assegurar perquè parlava molt i a més apareix en el llibre. I a més Cebrián té aquesta anècdota meravellosa, que és quan el convencen per posar amb el casc del Darth Vader mirant l'horitzó des de la seva, del seu despatx de Gran Via, del grup Prisa, no? Que això va ser com una portada que volia fer la Mar per la revista Jot Down Smart, que era la que el País va estar publicant un diumenge de cada mes. Per primera vegada va externalitzar un contingut editorial i el va publicar, i una de les portades que ella volia fer era aquesta de Cebrián. El que passa que allò es va parar, l'empresa ho va parar perquè va considerar que no era el moment per fer acudits, diguem-ne, amb la malignitat del seu president, i no va sortir. Però sí, tenia molta influència en les redaccions. El fet de l'article del Confidencial, ho expliqueu en el llibre, va estar a punt, mentre parlava amb el redactor que estava intentant confirmar algunes de les informacions, estava trucant també ja al director, cosa que no li va fer gaire cas, però sí.
Quan va morir?
La mare va morir el 2022, després d'haver estat en coma en un hospital de Roma durant molt temps, i així va ser la seva mort. Va tenir un accident cerebrovascular i va passar molt temps allà. La seva història és tan misteriosa a vegades i tan fabulosa que inclús durant aquella època trista, que va estar malalta i en aquesta situació, doncs, molta gent fabulava i deia, ostres, i si en realitat no és això i està matant el personatge, i si en realitat està a Wisconsin i ha muntat una revista de caça i pesca, no? Fills, van començar a circular rumors increïbles de tota mena, que evidentment no corresponien a la realitat, però que donaven la dimensió del misteri i de la imaginació que havia despertat el personatge.
clar, és fascinant perquè al final és un personatge de ficció, però també té molta part de realitat, no? El que deia una mica al principi de la conversa, no? O sigui, al final hi ha una part que ens hem de creure, que és l'obra, tot el que va ser capaç de fer, no? I això és innegable. És a dir, segurament, si no s'hagués amagat, potser no hagués fet mai tot això que va construir.
Això és innegable. I a més, forma part de la seva, del seu argument, com el de molts altres, entre cometes, impostors, no? És a dir, si jo menteixo i aquesta mentida està al servei d'una noble veritat, que deia Plató, és legítim, no? Això, per això vaig anar, el Javier Cercas té un cameo en el llibre, perquè, en fi, jo volia, estava molt, també tenia molts dubtes, jo, en fi, hi havia un moment que estava molt perdut, no sabia cap on tirar, i tenia dubtes inclús amb aquesta idea de la veritat, no? I ell, pues, el que sosté és això, quan va fer el llibre de l'Enric Marco, pues bueno, Javier, això és molt radical, no? I si les coses no són veritat i no són com la, si les dius com, no les dius com han passat, és que són mentida, no? Que és el que hi va desmuntar en el llibre de l'impostor. Jo crec que en aquest cas estic més a prop potser de la visió del Vargas Llosa, que deia jo en el llibre que hi ha de la veritat de les mentides, no? Que és el que dèiem al començament, no? Hi ha moltes veritats que de vegades només les pots explicar a través d'una ficció. Perquè són doloroses, perquè fan mal als altres, perquè costa de mirar-les als ulls, i probablement aquesta va ser una d'elles. La seva obra va ser real i molt legítima, i efectivament forma part d'una època fascinant que vam viure tots, i encara es publica, i és un producte interessant.
Daniel Verdú, gràcies per ser avui al Matí de Ràdio, i que vagi bé la presentació de La Bola, que és aquesta tarda a les 7 de la tarda a la llibreria Laie.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos. Farem una pausa, estem arribant ja a Montserrat, on acabarem aquesta ruta, d'aquesta ruta matinal que estem fent avui, seguint els passos que farà el Papa Lleó XIV la setmana que ve a Barcelona. Ara tornem.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi!
Al!
Estalviem les cireres a 1,91 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A La Teva Renda mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
Modernisme, artesania i espiritualitat.
Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.
Especial Matí de Catalunya Ràdio. Recorrem els espais que visitarà el Papa Lleó XIV a Catalunya. Amb Ricard Ostrell.
Passen 5 minuts a 11:45. Oriol Ferrés, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
És el nostre filòsof de capçalera, pare d'un escolanet.
Efectivament.
Per tant, avui som a un lloc que coneixes perfectament perquè hi has de pujar sovint, no?
Pare d'un escolanet, Ricard, que està acabant ara, segon d'ESO,
sí?
I també pare d'un nou escolar que començarà al setembre. Per tant, a més, hem volgut continuar amb la cosa.
Família d'escolans, no?
Ara sí.
Ara mateix som en el replà, on et deixen els cotxes a accedir, diguéssim, a la part final, davant del cremallera. Veiem una pantalla gegant, Oriol, està tot preparant-se ja per la visita del Papa. Vindràs a Montserrat, tu?
Doncs, com que he d'estar comentant la visita i fent una mica de filòsof de capçalera amb algunes coses, doncs jo personalment no, però els pares d'escolans s'han organitzat també per ser-hi, inclús per passar la nit del dimarts al dimecres, i també, evidentment, per anar a l'estadi, que han fins i tot llogat un autocar. Per tant, s'han organitzat i estan molt motivats amb aquesta visita històrica de tot un Papa de Roma a Catalunya.
Com d'important diries que és aquesta visita per Catalunya, Oriol?
A veure, és una pregunta d'aquestes complexes, Ricard, però et puc dir que efectivament posa Catalunya i hauria de posar Catalunya al mapa. Hi han hagut unes quantes polèmiques sobre temes de llengua, però més enllà de tot això, jo penso que és important des del punt de vista de tenir una figura de primeríssim nivell que està d'alguna manera posant esperança, posant transcendència i posant comunitat en el mapa geopolític actual.
Anem a caminar una mica per Montserrat, et sembla?
I tant.
Doncs va, no agafarem camins per si de cas, però sí que anirem a passejar fins a davant de la basílica. Ens acompanya també el músic Marc Díaz Callau. Què tal? Com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
I gràcies també per acompanyar-nos. Tu també et coneixes bé, aquesta zona, eh?
Sí, també hi vaig viure durant 4 anys, sí, com a escolar, en el meu cas.
Com va ser l'experiència? Com la recordes?
Per mi, ara ho parlàvem amb l'Oriol, a nivell primer personal, ho recordo com 4 anys molt feliços, de molta pau. També és dels 10 als 14 anys, que també encara ets un nen, un preadolescent, i també és una època que sol ser, si no tens cap entrebanc així gros, sol ser bastant, bastant feliç. Jo vaig ser molt feliç aquí dalt. I després, que a nivell professional, jo m'he acabat dedicant molt específicament a coses que vaig descobrir aquí, la música, concretament la música coral, vocal, la música antiga. Llavors, clar, no només em marca a nivell personal, sinó també a nivell professional, després ha marcat molt també el meu recorregut vital.
Que suposo també que l'energia que desprèn Montserrat en una edat com aquesta es deu impregnar d'alguna manera, no?
Sí.
És a dir, no
sí.
Sé si el principi d'adolescència aquí també et fa estar d'una altra manera, o potser és al revés, que quan surts d'aquí explotes.
Jo crec que arriba una mica al límit. Jo vaig sortir quan tenia 13 anys i era molt feliç, també. Clar, tenia ganes no de sortir arriba... al final, sí. Yeah. Vull dir que no serà el teu fill, que li queden 20 dies, però...
Mira, és una etapa molt interessant, perquè, tot i que ja ha estat molt bé, clar, arriben a una edat, no?, en aquest cas el meu fill mitjà segon de l'ESO, que ja veuen que no tenen nanos més grans a l'escolania, i per tant tanques una etapa. I està molt ben pensat, és a dir, comencen a quart de primària, fan quart, cinquè i sisè de primària, i primer i segon de l'ESO. Per tant, és aquesta etapa en la qual estan, doncs, fent les classes, amb una educació perfectament reglada i curricular, i al mateix temps amb la música integrada, que l'Escolania, doncs, evidentment és un centre reconegut pel departament, que té l'escola de música integrada, i fan, doncs, dos instruments musicals, també fan cant, participen en el cor, i per tant, d'alguna manera, doncs, és una experiència superpositiva i superenriquidora per ells.
Ell té el càrrec honorífic d'ancià, ara.
Ah, sí, això és una de les coses que comentàvem abans amb el Marc, que fa una certa gràcia per la gent que no està acostumada, que, per dir-ho així, ara exageraré una mica, seria com el capità de l'equip, si fos un equip de futbol, no? I, per tant...
O sigui, el que motiva l'equip, el que...
Pot fer de mediador, sí, pot motivar...
El delegat.
Com un delegat, exacte.
La nostra visió era que l'ancià és el que es portava bé, per dir-ho d'alguna manera.
El bon nen.
Hi havia l'ancià, el subancià,
sí,
i llavors també hi havia el paperer, que ho parlàvem perquè jo vaig ser paperer.
I tu vas ser paperer.
Què era el paperer?
El paperer era l'escola que s'encarrega de tot el que fa referència a les partitures. És a dir, quan cada cop que l'escolania surt a cantar a l'església, per exemple, hi ha un escolar que és el que porta el faristol al director, per exemple, i reparteix els papers. O si anem de gires, de viatges, hi era l'escolar que preparava les maletes amb les partitures, anava al repertori a buscar el que havien de cantar. Aquest era el paperer, un d'aquests càrrecs, així.
En la teva època, Marc, recordes alguna visita especial aquí a Montserrat?
A veure, sí que sovint tenies contacte, jo què sé, amb presidents de la Generalitat, recordo cantar davant del Montilla en aquell moment, que pugés el Jordi Pujol a les vetlles de la Mare de Déu, anar a Madrid, que ens van donar no sé quina creu d'Alfonso X el Savi, no sé
sí,
què.
Sí, és un dels grans guardons que té l'escolania.
Quan ens ho van donar, diguem, jo era escolar, i sí que el que passa que de nen ho relativitzes tot molt, perquè...
El Barça no pujava?
Ah, també. Ah. Encara pujava, i recordo que pujés el 2005, devia ser el...
Rijkaard, no?
El Rijkaard, amb el Laporte, amb el Chiqui, que pugessin amb la Copa de la Lliga a oferir-la aquí.
Sí, encara hi havia la tradició, no? Que això al final també es va diluint. Clar, estem davant d'un símbol, Oriol, que és el símbol de la tradició i del símbol, és un símbol de Catalunya, de la identitat catalana, per excel·lència. Aquí la modernitat no hi entra.
Aquí està la gran qüestió, que és una institució que té molta història. Pensa l'Escolania, 700 anys, Montserrat ha celebrat el mil·lenari. Estem parlant d'història, de tradició, però al mateix temps de continuïtat. I com a tal continuïtat, doncs és un esforç de molta generació que té un premi, i en el cas concretament de l'Escolania, sabent-se adaptar també en el món modern, sabent-s'hi aclimatar. Per tant, que la gent no es pensi que això és com una mena d'internat molt antic, en el qual es fan unes coses molt obscures, sinó que és una institució perfectament adaptada
que mira el món
com
sí,
un mes. Sí.
Però que no deixa de ser el que sempre han sigut.
És la continuïtat en el canvi. És, d'alguna manera, la conservació de la tradició adaptant-la a la modernitat.
Sí.
Sí, també sorprèn una cosa, de fet, també, que la gent que viu aquí dins sembla mentida, però tenen una percepció, jo crec, bastant fina de la realitat. Vull dir, tant monjos com també escolans, també en el seu àmbit, no és que estiguis allà del món. Sí que, en certa manera, reps tot aquest ambient. A més, no té res a veure el Montserrat que el públic coneix amb el que hi ha dins. És a dir, darrere aquestes parets, el jardí dels monjos, el monestir, l'escolania, el silenci que hi ha, no té res a veure amb aquest... aquesta ebullició de les places, diguem. Però, de totes maneres, tot aquest aparent aïllament, la connexió amb la realitat i amb el món, jo crec que és bastant directa i palpable.
Perquè el dia a dia de l'Escolania, quin és?
Al final, no deixes de viure en un monestir. Llavors, jo recordo que els horaris eren supermil·limetrats. Teníem cada mitja hora pautada, des de ja a les 7, dos quarts de 8 esmorzàvem, a les 8 fèiem classe, a la 1 surts a cantar la Salve... però bàsicament era el matí dedicat a l'escola d'educació general ordinària i a la tarda, tota la tarda d'estudis musicals, i amb aquestes dues actuacions davant del públic diàries, així molt resumidament,
I la família en tot això?
Jo crec que qui ho passa pitjor passen pitjor els pares que no els escolans. És a dir, qui més s'enyora, la meva sensació...
Però al final per tu era una aventura, també, tot això,
sí,
no?
Sí, jo em vaig enyorar la primera nit. I també perquè jo era germà d'escolar, pujava, sempre tornava a casa, i el primer dia que em vaig quedar aquí, hòstia, que ara ja no torno. Però no, jo crec que passa pitjor són els pares.
Els pares els trobem a faltar i els nens moltes vegades estan tan acostumats que no volen ni tan sols baixar a casa. He de dir, de totes maneres, que ara l'escolania també permet que els nens puguin fer nit a casa. És a dir, que hi ha l'opció de que puguin estar aquí interns, però que no ho estan obligatòriament.
Jo abans ho parlàvem, perdona. Jo vaig viure l'etapa d'obertura, és a dir, vaig estar 2 anys gairebé completament internat, és a dir, veníem l'1 d'agost i tornàvem a casa el 24 de desembre, el 25, i després 2 anys amb aquest començament d'obertura, que baixàvem a casa les 14 setmanes, si poguessis preguntar als que vam viure aquesta etapa, la majoria jo crec que preferiríem estar aquí tota la setmana. A més, teníem el dissabte, que era el dia lliure, que fèiem excursions... Vull dir que
les recreacions.
Les recreacions, que a l'hora del pati li diem recreació, també és un dels noms així...
Recreacions.
És d'aquests noms així ancestrals.
Antics, sí.
Sí, que es conserven. A l'hora del pati és la recreació.
I les aules de quants alumnes eren, més o menys?
La meva classe eren 10, al final.
Ara també? Sí.
Ara també és així. Pensa que és un luxe, des d'un punt de vista de l'educació, que puguis tenir el teu nano amb ràtios de 10 alumnes, poden aprofitar molt el temps i, per tant, és molt formatiu i molt enriquidor.
Que els posàveu èmfasi en l'educació musical que havíeu rebut, no? Què té d'especial aquesta educació musical d'aquí a Montserrat?
A veure, ara està clar que pots estudiar música a qualsevol lloc, a conservatoris, escoles, però com a escola de música, per mi és molt evident que no hi ha un lloc millor per estudiar, almenys a Catalunya, que l'escolania. Primer, ja, ni que sigui pel nombre d'hores que hi poses, que és cada tarda almenys 3-4 hores de música, això ja et dona un bagatge i una formació per la resta de la teva vida impressionant. És que, a més a més, tens cada dia una hora de llenguatge, a més, toques com a mínim 2 instruments, tothom toca el piano obligatòriament, toques un altre instrument, jo, en el meu cas, encara tocava un tercer instrument que era l'orgue.
Entenc que la formació és clàssica.
Sí, però déu-n'hi-do també l'obertura que hi ha. És a dir, tenim alguna assignatura, quan jo hi era, fins i tot optativa de jazz, fins i tot, vull dir que no. Evidentment, és com un conservatori. Vull dir, la formació és clàssica. Però també hi ha el tema aquest de, al final, cantar 2 cops al dia davant del públic, això per un nen és un entrenament. És com si un nen que vol fer ràdio estigués dels 10 als 14 fent cada 2 hores de directe.
Les notícies cada dia.
Cada dia, sí. Cada dia als 10 als 14. És un entrenament increïble i que no el perds.
I les gires?
Viatges, cantar a llocs importants, a sales importants. No, l'entrenament musical per un nen... o un altre paral·lelisme que es fa sovint és el de la Masia del Barça. De fet, vam fer un intercanvi amb la Masia. És el mateix tipus d'entrenament. El que passa que l'escolaní l'envolta aquest folclore que a vegades potser no li... Des del meu punt de vista no li juga a favor, però és una escola musical de primeríssim nivell.
Clar, quan dius viatges, a què et refereixes? És a dir, per exemple, aquest any el teu fill, on ha estat?
Ara l'escolania justament acaba d'acabar una gira a Hongria i han pogut fer d'ambaixadors de la llengua catalana i de la cultura catalana i de la música a Hongria amb una agenda bastant plena i concretament ara està de viatge a final de curs a Viena. Per tant, també han viatjat en els cursos, diguéssim, en la seva estada a l'escolania, van poder fer gires a Austràlia, també als Estats Units. Per tant, des del punt de vista de l'experiència, doncs és una cosa bastant extraordinària.
Hi ha hagut la polèmica que recordarem de fa uns mesos, no?, de cantar en castellà una cançó de Rosalia, però aquí s'ha cantat sempre en castellà, també.
Sí, mira, és un tema que vam parlar en el seu moment. Primer això, es va dir que l'escolania mai havia cantat en castellà i per circumstàncies històriques, de fet, el repertori montserratí de les mestres del barroc, del classicisme, que és Serols, Casnoves, ells escrivien o bé en llatí o bé en castellà. Llavors, quan aquests dies també es va dir que l'escolania mai havia cantat en castellà, clar, jo tinc algun disc on estic cantant de solista en castellà i vaig tenir una mena de crisi gairebé de...
Existencial.
Què ha passat?
Això ho he fet jo.
Qui soc? Qui soc? Qui era?
Però, no, i a banda d'aquest tema que és un fet, vaja, també és això, és com consideres l'escolania. Al final és un cor d'un altíssim nivell, vale, que són nens, però pràcticament se'l tracta com a cor professional. I al final jo entenc que el projecte artístic de la Rosalia a nivell internacional, a nivell fins i tot musical, tenia una qualitat indiscutible, que després, com a catalans, haguéssim preferit que tot fos en català i que, doncs, evidentment que sí, però jo tota la polèmica que va haver-hi...
Clar, però se li ha d'exigir a un músic que faci aquesta feina que no fan, per exemple, l'administració o no fa la ciutadania? Ja. Des d'un punt de vista artístic, eh?
A veure, i més enllà d'això, també una altra cosa. Han pogut cantar amb la Rosalía, que això ja en si mateix és espectacular. I també amb el Sergio Dalma, que justament ara cantarà la Vella de Pregària a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys, la cançó aquesta d'Em dones força, no?, que va ser de l'edició de la Marató del 2011. Per tant, també acompanyant gent com el Miqui Núñez, artistes com el Miqui Núñez, el Sergio Dalma i els Catarres, i tota una Rosalía. Per tant, no està gens malament. No sé fins a quin punt, segurament, per la qüestió que tu comentes, no?, de la llengua i de la cultura catalana i de la seva preservació i de posar-la en el mapa, tots podem de contribuir. Ciutadania, societat civil, institucions, i d'alguna manera hem de dir que l'Escolania també ha fet de la seva part.
L'Escolania, quan la sentim cantar, de seguida la identifiquem, no? Té una veu molt, molt característica, no? Com ho explicaries, Mar? És a dir, el so que té l'Escolania, aquesta veu aguda angelical que sempre li destaquem, Com s'afina això? Com es dona aquesta característica que amb els anys perdura?
A veure, primer lo d'aguda angelical ja ve donat per les edats en les que estan, però doncs, sí que si compares amb altres cors infantils potser del país, al final qui dona el color del so és la direcció artística. I a l'Escolania, en aquest cas, jo que ja fa com a mínim un segle, que és quan van començar a haver-hi alguns primers enregistraments, que ja se segueix una línia, que en el cas de Montserrat es busca que el so potser no ho entra en coses molt, molt específiques, però que sigui un so potser més rodó, més avellotat del que es demana, per exemple, en altres coses infantils, que potser es demana un so perquè mantinguin més clar, més directe. Aquí sempre s'ha buscat un so potser això més rodó, fins i tot una pronúncia del català que també pot semblar potser massa exagerada pel fet de la màxima correcció.
La dicció.
Exactament.
Però això està buscat, entenc. Això
sí,
assajàveu en aquesta línia.
Sí, però al final també és una herència. Al final, quan entres... Hi ha moltes coses, per exemple, que es canten al dia a dia que no s'arriben ni a assajar. Tu entres aquí a quart de primària, en el meu cas a cinquè, clar, cada dia, sense el mateix repertori, o les mateixes 10 o 20 peces que es van repetint cada dues o tres setmanes, i al final pràcticament ni les assages. Vull dir que la manera de cantar els grans t'acaba influint i al final és una cosa que pràcticament hi has de demanar perquè ja l'has viscut de petit i de la pròpia oïda que vas desenvolupant ja la fas de natural quan cantes.
És un so molt especial.
És un so molt especial i, a més, és aquestes veus blanques, cor infantil masculí, que és una cosa molt especial. Pensa que l'Escolania és l'escola de música més antiga de tota Europa, això és una cosa molt important, i justament ha mantingut, això que deies abans també de la tradició, és tradicional que sigui un cor masculí de veus blanques masculines. Per tant, infantil masculí, que té una certa peculiaritat, particularitat, també.
Deixa'm dir, de totes maneres, la meva opinió és que l'Escolania hauria de ser un cor mixt, perquè crec que ja no... En el món en què
estem
vivim...
Estem en una altra època, ja.
Opinió sí. Polèmica, atenció.
No, per mi és més polèmic l'altre. No, perquè a vegades, justament, justifica que no sigui un cor mixt pel tema del so. Jo crec que el tema del... que es perdria sí. Aquesta cosa, el tema del so, per mi, depèn més d'una decisió artística d'aquí al davant que no pas de si és un cor mixt o no és mixt. I jo crec que hauria de ser un cor mixt ja fa uns quants anys, i espero que algun dia ho sigui.
De fet, hi ha l'Escola Cantorum, que sí que és mixta,
però
que
no
és aquest... Però aquí hi ha tot un debat també metafísic sobre fins a quin punt podem considerar que allò són escolans o no, però en qualsevol cas l'Escola Cantorum forma part també del projecte de l'Escolania, i també hi ha noies, i hi ha noies que són cor jove.
Hem parlat molt del moment d'entrada a viure aquí, però al final com és, Marc? És a dir, quan surts d'aquí i tornes a la vida mundana, al món mundà...
Ara ho parlàvem també, suposo que depèn de cada cas. Jo, mira, al meu cas vaig anar a un institut públic del Vendrell, al Baix Penedès, i hi havia com 7 o 8 línies de tercer d'ESO.
Caram, de 10 alumnes a 7 o 8
línies. Impacte gros, no?
A 5,40. Sí, mira, recordo el primer dia, de fet, que quan va acabar una classe va sonar com un timbre, i vaig pensar, hosti, això és com a les pel·lícules... Clar, és que aquí, entre que som 10 per classe, que estem aquí a la muntanya, ve un professor, parla amb altre, entre classes, jo què sé, et pots posar a tocar el piano una estona. A passar a un institut públic amb 25 per classe, 7 línies, que soni un timbre, tothom fotent el camp de... Vull dir, hòstia, el primer impacte i els primers 2 anys van ser una mica, per mi, un xoc important. Tercer quart d'ESO, també és una edat complicada, però fins que no vaig fer batxillerat no em vaig començar allò, a situar una altra vegada...
Clar, perquè tu vens d'aquell món, amb 9 anys entres aquí, que això ja entenc que és un xoc, però en fi, forma part també d'un món nou que vius amb certa il·lusió,
Sí.
Però després caus de la tranquil·litat i arribes al soroll, no? I com endreces aquell soroll a la teva vida?
Ara dèiem que, mira, no, que sort de la música també, no? Que jo vaig seguint al conservatori, sempre tens aquest raconet que al final tens el teu món, que tampoc el podies compartir gaire, perquè segons que deies que escoltaves, si tu deies que escoltaves música del segle XVI...
Estaves perdut.
Estaves perdut, ja, definitivament. Però no, tens aquest món teu, també veient... Evidentment, mantenies el contacte amb amics d'aquí, jo encara el mantinc, i també trobes la manera de com es diu això, doncs, de passar el, diguem, tampoc va ser un tràngol, però sí que el xoc va ser important.
I molts dels teus companys es van quedar, després van tornar, diguéssim, aquí? Han sigut capellans, per exemple, o mossens?
No. Abans sí que jo, que fa 50, 60 anys, algun es quedava, o fa més, potser, però ara ja no es porta tant.
És a dir, creus que la part de religió va caient, també?
També depèn de cada cas... En el meu cas, pesava molt més personalment i familiarment el tema educatiu que no pas el religiós. Sí.
Bé, es pot arribar de moltes vies. En el nostre cas també va ser justament a través de la música. I aquí tenim un dels culpables, perquè vam parlar també amb el Marc Díaz, que és amic de la meva dona i meu, i ens va comentar que havia sigut el fet d'anar a l'Escolania per ell una experiència superpositiva, tant pel que fa a l'educació com pel que fa sobretot a l'educació musical. I això als nostres nanos, que els interessa, doncs per ells ha estat una oportunitat. S'hi pot arribar per aquesta via. És el tema educatiu, és el tema de la música i també és el tema de la religió. Clar, vivim en un món que està molt secularitzat. Per tant, el reclam de la religió, diguéssim que és molt relatiu actualment.
Ja per acabar, el papa serà aquí, coneixerà en aquest cas Montserrat, l'Escolania. Com explicaríeu vosaltres al papa el que representa l'Escolania per Montserrat i pel país?
Començo tu, Iol, si vols, després es parla.
Home, jo repetiria que és l'escola de música més antiga d'Europa, que té una història de 700 anys i que és el fruit de diverses generacions que han posat de la seva part per tal d'arribar amb el seu esforç en aquest nivell. Ja fa anys que és un cor de primeríssim nivell, ja, això ja fa molts anys, i ara tenen aquest premi, que és participar en aquesta oportunitat històrica de la visita del papa a Roma a Catalunya. Per tant, d'alguna manera, és un regal.
Marc?
Jo destacaria això, també pel que fa al meu àmbit, que a nivell musical especialment és una institució pràcticament única al món. A l'Oriol deia 600 anys. Avui sabem que des de 1307, més o menys, ja hi ha una escola de una escolania baja, i des de fa 5 segles que aquesta escola està donant a més compositors d'una altíssima qualitat, que potser pel fet d'estar molt encasellats a Montserrat no se'ls dona el valor que tenen, però alguns dels millors compositors catalans que hi ha hagut al llarg de la història venen de l'escola de Montserrat, com són Joan Serrals, com són Casnoves, compositors actuals ara, com Bernat Vivancos mateix, venen d'aquesta escola i segueix donant encara músics dia a dia.
I el seu projecte musical, Cererols, no? Que això també ve d'aquí, no?
El cor que jo porto, el cor Cererols, t'agafa el nom d'un dels compositors, no només perquè sigui de Montserrat, sinó perquè és un dels grans compositors de la història de Catalunya.
Has de veure una imatge, que és la modernitat, que és un mossèn amb un telèfon mòbil... Són les coses que es poden trobar en aquest segle XXI, que això no passava en el segle passat. Oriol Ferrés, Marc Díaz Callau, gràcies per acompanyar-nos i per tancar amb nosaltres aquest recorregut que hem fet, que hem començat a la Sagrada Família, hem passat per la parròquia de Sant Agustí, el barri del Raval de Barcelona, hem anat fins a la presó de Brians 1 i avui som també a Montserrat. Són alguns dels llocs simbòlics que el papa recorrerà la setmana vinent a Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, Ricard.
Moltes
una
gràcies,
pausa
moltes.
I ara ho tanquem, tot plegat.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Catalunya Ràdio.
Doncs tanquem aquest especial des de Montserrat saludant a Francesc Garriga. Bona tarda, Francesc.
Hola, com estàs?
Bé, i tu?
Doncs mira, aquí escoltant-te i preparant-nos, no, pel que vindrà d'aquí una setmana. Això
sí, sí.
Ho tenim a tocar.
Programació especial de Catalunya Ràdio.
Sí, senyor. Al matí allargareu, no? I a la tarda de l'Òscar també a Montserrat. I nosaltres a la tarda amb l'Agnès Marquès des de les 4 i fins quarts d'11 fent el seguiment a la sala de família, bàsicament, i per la ciutat de Barcelona. Però això d'aquí una setmana. Avui, mira, tenim un menú molt divers a partir de les 4. Avui fem el que fem al Caconovell i...
Vols que et porti pastetes de Montserrat?
Ah,
galetes?
Sí, home, sí, que farem aquí amb el Caco el cafè encara més ben acompanyat. Sí, home, sí.
Pastís de formatge, veig.
Oh, m'agrada molt el pastís de formatge.
Vinga, què més?
Doncs avui ens visita la Gina Drieguez, perquè ara que parlem molt s'acosta de selectivitat i de copiar intel·ligència artificial, parlarem dels nous mètodes per copiar. Què fan servir els alumnes? Es fan encara xuletes de paper? Com es fan les xuletes? Tu tens pinta de ser bastant creatiu fent xuletes, Ricard. Doncs voldrem escoltar... Sí, no em menteixis. Doncs voldrem escoltar també els nostres oients. Quina és la xuleta més divertida que han fet? I atenció, que a les 5 ens visita Miquel del Roig.
Què dius ara?
Avui festa major, tu, Miquel del Roig. Parlarem amb ell, de la seva música i de l'estiu que
tocarà?
Li ve a sobre.
Tocarà o no?
Espero que sí.
Pensa que quan comença no para, eh?
La farola, tu.
La farola i va fent fins que es fa... Mira'l. La farola. El Joan Bota hi ha anat molt a les festes majors amb Miquel del Roig, oi, Joan?
Mira, estàvem parlant de les xuletes amb la Natàlia Ramon. Ara abans
les xuletes. Molt bé.
Sí. Us assentim i anem fent la tertúlia sobre el que aneu dient.
Clar. Com a bons periodistes teníem les nostres fonts als exàmens, doncs, eh?
Jo li deia, jo no me n'he fet mai cap.
No m'ho crec.
No,
ni
va,
per estudiar?
Va.
No, per estudiar es diuen apunts.
No, però jo em feia xuletes que després me feia servir, però les tenia.
Això però apuntar una data a la taula, no, Natàlia? Sí.
I tant, a la cadira, sí. a la cadira de fòrmica, ara, que es veu menys.
El llapis. Que
llavors
quan
movies una mica
fet
la cama i ja veies la data i seguies.
Exacte. Sí, veig que tu també ho practicaves.
M'ha arribat lluny. Molt bé, ho escoltarem, Garriga, gràcies.
Vinga, adéu.
Ara les notícies.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. Mínim històric de fumadors a Catalunya. Per primer cop aquesta xifra se situa al 20,6% de la població. Malgrat això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millores, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de cigarretes electròniques. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. Són el 25% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys els que asseguren que han utilitzat cigarretes electròniques els últims 30 dies. Per tant, es consideren fumadors habituals. Malgrat que la xifra de joves fumadors de tabac convencional ha baixat els últims 10 anys, no ha passat el mateix amb els vapers. Albert Moncada és subdirector de promoció de la salut del departament.
Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
Cada hora a Catalunya mor una persona a causa del tabac, 10.000 morts anuals. Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El judici del germà de Pedro Sánchez, la unitat de la Guàrdia Civil que va fer la investigació, sosté que se li va crear una plaça a mida com a coordinador dels Conservatori de Música de Badajoz i assegura que va ser per una decisió política de Miguel Ángel Gallardo, exlíder socialista Extremadura i en aquell moment president de la Diputació de Badajoz. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, és la tesi que està defensant el tinent coronel Antonio Bala, responsable de la UCO i que va fer els atestats principals de la causa. Assegura que la creació de la plaça del germà de Pedro Sánchez no neix de l'àrea de cultura i apunta que tot venia dirigit. Era una decisió política, diu, de més amunt del que llavors era president de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, que també està investigat a la causa.
El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
Abans han declarat amics de David Sánchez que han dit que el terme germà o germanet que apareix en correus aportats a la causa no fa referència a Pedro Sánchez, sinó que ell, David Sánchez, es referia així de manera afectuosa a algunes de les seves amistats. Demà ja declararan els acusats. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Els delictes d'odi registrats a Espanya han augmentat un 23% l'any 2025 respecte al 2024, ho revela l'informe que ha presentat aquest matí el Ministeri de l'Interior, que ha afegit que és la xifra més alta des que es van comptabilitzar fa 10 anys. En total, l'any passat es van registrar 2.400 infraccions penals per delicte d'odi. Dins d'aquest bloc, prop d'un miler fan referència a incidents de racisme i xenofòbia i mig miler a delictes relacionats amb l'orientació sexual.
Les entitats laiques convoquen una concentració el proper 9 de juny a la tarda al Passeig del Born de Barcelona en contra de la visita del Papa i els privilegis que dona un estat aconfessional a l'Església. Insisteixen que no és una protesta contra els creients o el Papa, sinó contra les administracions públiques que cedeixen espais o paguen actes d'un líder religiós. Hongria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
No és una campanya contra les persones creients. Volem que tothom s'assumi a les nostres reivindicacions, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
La concentració que porta el lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes.
I l'Ajuntament de Barcelona anuncia que destinarà un 40% més de recursos a la neteja aquest estiu. El govern municipal també ha decidit instal·lar 11 càmeres al litoral per controlar la delinqüència a les platges. Barcelona, Toni Fortesa.
Bon dia. Són les dues grans novetats del pla estiu que desplegarà l'Ajuntament de Barcelona. L'àrea de neteja comptarà amb un reforç de prop de 300 efectius que se sumaran als equips habituals que ja té a la ciutat. En el marc de la seguretat, 11 noves càmeres de videovigilància que s'instal·laran en les properes setmanes vigilaran els accessos a les platges. Sentim l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Les càmeres, com sabeu, tenen una tasca eminentment preventiva, però també probatòria, si fos el cas, i per tant ens han d'ajudar a fer aquesta feina de dissuasió i de donar la sensació de seguretat.
Collboni ha assegurat que els serveis municipals estan preparats per suportar l'atenció que comportarà actes com la visita del Papa o la sortida del tour. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Aquesta hora comença a Berga el primer passacarrer de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que s'allargarà fins diumenge. L'alcalde ha demanat que es reconegui la festa amb la Creu de Sant Jordi. Anem a Berga, Nati Dell, bon dia.
Bon dia. Centenes de persones amb febre de Patum omplen els carrers de Berga. Per l'alcalde Ivan Sánchez, que demana mantenir l'esperit de convivència de la festa, creu que la Patum es mereix la Creu de Sant Jordi.
Ahir se li va traslladar al president del Parlament, des d'alguna de les comparses de la Patum de la Llar. Doncs, evidentment, com a ajuntament ens hi sumem, però jo crec que la crida és que la Patum sigui Creu de Sant Jordi.
Xavier Prat, que fa de tabaler des del 2016, està content perquè estrena vestit.
Abans nota molt, la veritat. És molt més fresc. Diguéssim que no passo tanta calor.
El nou vestit no es farà servir quan hi hagi comparses de foc i es tornarà el de sempre, el de vellut. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Berga.
Esports, Marcos García.
La sisa Joventut s'estrena avui als play-offs de la Lliga CB de bàsquet. Avui Baskonia Penya a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio 3CAT. Ahir el Barça es va imposar a la pista del Múrcia per 68-91. L'exjugador del Barça, Leo Messi, triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport l'any 2026. El jurat en destaca la seva excepcional trajectòria esportiva i també tasca solidària. Encara en futbol, Lamine Yamal segueix entrenant-se al marge del grup a la concentració de la selecció espanyola. abans del Mundial. La resta de catalans i de jugadors del Barça s'exerciten amb normalitat. A més, Florentino Pérez nega que vulgui vendre el Real Madrid si segueix com a president del Club Blanc. A 4 dies de les eleccions, Pérez i el seu rival a la presidència, Enrique Riquelme, avancen que aquests dies anunciaran fitxatges i també diuen que diran en aquests propers dies qui serà el seu entrenador, ja sigui l'un o l'altre, en cas de guanyar les eleccions. I en ciclisme, la catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França. Segons pot avançar Catalunya Ràdio, la recent vencedora de la Vuelta és la primera reserva de l'equip UAE per al Tour, però la baixa per maternitat de Paulina Roykaegers fa que Blasi entri a l'equip que disputarà la ronda francesa.
Fins aquí les notícies. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Julen, posar límits contra la toxicitat.
Tens tanta red flags que no puc seguir. Això s'ha acabat. Ets massa per mi.
Si mai teniu alguna amistat que surt amb algú que no li convé gens, però no sabeu com dir-li, en Julen us regala una opció poc subtil, enviar-li aquest red flags. A cop de sarcasme, recopila totes les conductes intolerables en qualsevol tipus de relació, especialment les amoroses. Aquest red flags formarà part del pròxim EP d'en Julen, que surt d'aquí 15 dies justos.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Al radar de 3CatInfo ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CatInfo, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la Oz mentre xiula gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni,
al matí de Catalunya Ràdio,
amb Ricard Ostrell.
Em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa TAS Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Ampar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la novena edició del Tastapacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
La casa nostra ja és casa teva.
Que bé!
Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Dilluns 8 de juny, estrena de la segona temporada a la plataforma 3Cat. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
Estem a l'època equivocada, no? Yeah. On l'economia de l'atenció sembla que és el que prioritza...
Les coses han de durar un minut ara.
Exacte. I no en sabem més.
Sí que algun cop ho hem parlat.
Hem parlat.
Va, Mercè, parla-te.
Boníssims, eh? Vidres de la sang, eh?
Vidres de la sang.
Mites. Molt fort, eh? Uns mites.
Aquests
què fan? De la música,
metal fan, aquests?
Metall.
Metall.
Metall. Metall sona millor.
I parlarem de la caixa forta.
Parlem-ne.
Parlem-ne de la caixa forta.
Que arriba el jefe. Déu vos guard.
I visca el guanyar!